Benvinguts a l'Ànima dels Llibres, un programa realitzat i presentat per les noies de la biblioteca, la Rebeca García, la Cris Gómez i qui us parla, la Carme Prat de Saba, i el control tècnic, com sempre, en Jordi Saula. Tanquem els ulls i comencem. Avui tenim un programa una mica especial. Primer, perquè l'Ànima dels Llibres d'avui estarà dedicat a aspectes relacionats amb la segona Fira Vissana, que se celebra aquesta setmana al nostre municipi. I segon, perquè la Cris, que condueix sempre el programa, avui no és aquí amb nosaltres, tot i que li sentirem la veu. Això sí, hi ha coses que continuen com sempre. I avui tornarem a confirmar si Vilamajor llegeix, amb un vilamajorí ple d'inquietuds que s'asseurà al balancí de la Rebeca. L'Anna Bedoya, una bibliotecària prou coneguda a Vilamajor, ens parlarà del centre d'interès de creixement personal que tenim a la biblioteca i ens farà algunes recomanacions per poder dur una vida més sana i natural. Tot seguit és quan sentirem la Cris, que des de Gorliz, a Biscaia, ens posarà al dia de les activitats que tenim programades per als propers dies. Després conversarem amb la Sandra Romeu sobre diversos aspectes de la natura que ens poden aportar benestar, equilibri, satisfacció, com ara el Shinrin-yoku, conegut també com a banys de bosc. I acabarem amb un relat per abans d'anar a dormir que ens oferirà la nostra col·laboradora especial per l'ocasió, la Maria Rosa Flores. Doncs bona nit, Rebeca.
Bona nit, Carme.
Avui em sembla que en comptes d'una butaca, com tenim cada dilluns, tenim un balancí, oi que sí?
Sí, aquest mes excepcionalment canviem de seient i el balancí d'avui s'asseurà en Federico Campo, vilamajorí des de fa 3 anys, que és quan va venir al poble a recuperar-se de l'estrès laboral. Oi que sí, Federico? Comencem. Ens escarxofem al balancí, encenem aquest llumet càlid que ens agrada tant i ens preguntem, Vilamajor llegeix? ¿Preparado, Federico?
Preparado.
Primera pregunta, ¿lleyes?
Muchísimo, sí, todo lo que puedo.
¿Y de nit o de día?
Normalmente por la mañana y por la tarde.
Siempre que pots.
Siempre que puedo. Sí.
Y, a ver, ¿ens pots explicar quién es el primer record que tens d'un llibre que hagis llegit?
Y tanto, ahora mismo me ha venido. Es el primer libro que leí en mi vida, y después de aprender a leer, que fue La Odisea de Homero.
Oh. Caram, aquest és el primer llibre
sí,
que et vas llegir.
Sí, 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 de verdad. Además, caram, fue una anécdota muy, muy bonita porque en el colegio cada miércoles nos ponían una locución y entonces leíamos un poema o leían un poema y o bien aconsejaban un libro, ¿no? O recomendaban un libro. Y bueno, me acuerdo del primer poema también que escuché, que fue el de El llanto por Ignacio Sánchez Mejías, de Federico García Lorca, que me impresionó mucho y era muy, muy pequeño. Y después, sin recomendarlo, leeros a Homero, La Odisea y tal, que os gustará, tal. Pues bueno, le dije a mi padre, papi, cómprame este libro. Y bueno, y mi padre pues me lo compró y me lo leí.
Ranoy.
Y muy bonito.
Sí, tan de petit.
Y no, y era muy, muy pequeño, sí, la verdad. No me acuerdo cuántos años tenía, pero era pequeño, sí.
Molt
bé. Me encantó mucho y me gustó mucho. Y desde ahora, pues hoy, y desde aquella época, pues bueno, pues no he parado hasta hoy.
Molt bé. I recordes quin és el lloc més estrany on t'hagis posat a llegir?
No, siempre leo en los mismos sitios, no. Siempre leo en el sofá, en la cama, en una biblioteca. No, en sitios raros no leo, porque en sitios raros se hacen cosas raras. Pero no leo. La verdad es que no. En sitios cómodos, bien. No, es verdad. Ni en la montaña tampoco. O sea, en la montaña voy a la montaña, pero no leo en sitios cómodos. En sitios cómodos, en sitios muy bien puestos.
Vale. Y a ver, ¿ens pot explicar algun llibre que no hagis pogut parar de llegir fins que l'has acabat?
No, sí, muchos, pero nunca repito un libro. Eso sí es verdad. Hay gente que repite un libro, otro y tal, pero yo no. A veces si me acuerdo de tal o cual, entonces voy y leo, voy a buscar la página, si la encuentro, e insisto en ello, entonces leo aquel trozo, aquel argumento. Pero si no, no, nunca, no hago esto.
¿Y però algun que hagis agafat i fins que no l'has acabat no has parat de llegir-lo? De principi
no,
a final.
Sí, lo que sí que no, normalmente no, porque, hombre, si es un libro corto, sí. No, pero normalmente sí te puedo decir que he estado noches enteras leyendo. O sea, estar después de cenar, ir a la cama y entonces pam, para ir leyendo y leyendo hasta el día siguiente, hasta, no sé, hasta la hora, no sé, hasta que amanece, no sé, hasta que acabo, no sé.
Esgotat.
Sí, es que... sí, hasta que me canso. Sí, esto sí que me ha pasado a veces, sí. Sí.
Y al contrari, ¿algún llibre que hayis començat i que no has pogut acabar?
Sí, no, muchos, sí. Sobre todo aquellos que son falsos, que son de corta y pega, que es una cosa buena de la lectura, que cuando, a medida que vas leyendo, lo vas leyendo, ves o notas cómo te toman el pelo de alguna manera con la lectura, ¿no? Entonces, uy, aquí hay un cortar y pegar, o bien han utilizado varios traductores y cambian de traductor, ¿no? Entonces, y se nota como en el texto de la traducción, bueno, en unos capítulos escribe una persona, en las siguientes escribe otra y así, ¿no? De estos también me he encontrado.
Ets un detector de coses particulars.
Bueno, en este caso sí, me ha ocurrido, pero sí han habido libros que son verdaderos estafas, son unas estafas, sí, la verdad es una estafa.
Madre.
Una estafa literària.
I a veure, què és el primer que fas quan tens un llibre a les mans?
Uy, tanto. Primero, si lo voy a sacar a la calle, lo forro, para que no se estropee. Si lo voy a sacar a la calle o lo voy a llevar en la cartera y demás, según donde lo lleve, pues lo forro.
Escolta'm, perdona que t'interrompi, no? Et podem contractar per ajudar-nos a forrar llibres a la biblioteca?
Pues me encanta. Eso, y limpiar zapatos, ilustrar zapatos, me encanta. Y planchar camisas, también me gusta.
Caram.
Pero ahora no las plancho tanto porque voy en camiseta siempre.
Doncs perdona que t'he interromput, eh? Primer el folres, si te n'has d'anar fora, el folres.
Sí. Què més? Luego, nada, pues leo, pues como siempre, la introducción, leo la vida del autor, tal, y luego, nada, miro cuántas hojas tiene, no sé, esas cositas así, ¿no? Y luego ya, pues comienzo, ¿eh? Y nada más, ya está.
Molt bé.
Ya está, no hay más ritual.
¿Quién es el último libro que has llegido o que estigues leyendo ahora?
Sí, el que estoy leyendo es El Fakir de Ramiro Calle, que hace tiempo lo descubrí en esta biblioteca, además, que me lo recomendó Karma, Cristina, vosotras me lo recomendasteis, y bueno, empecé a conocerle y ahora estoy con El Fakir y bueno, y me gusta mucho, además que yo ya lo considero mi maestro, porque estoy aprendiendo muchas cosas y me está canalizando, me está encauzando muy bien, me encanta, y para esto, para el estrés va muy bien también.
Doncs avui és un dia super adequat per parlar d'això, perquè parlarem de la Fira Vissana, parlarem de creixement personal, de la natura, o sigui que el Fakir, sí. Aquest ja ens l'apuntem.
El Fakir. Ramiro Calle, encantador.
I has llegit mai un llibre electrònic?
No, me regalaron un libro electrónico, lo que pasa que no me iba bien para la vista. Entonces, no sé qué me pasaba, y digo, uy, yo no leo bien. Y entonces volví al papel enseguida. Y entonces, pues, me ha encantado. Y no sé, es una... Y creo que no iré si es necesario, ¿no? Pero si puedo, seguiré leyendo en papel y...
¿Prefieres ese el papel de toda la vida?
Sí, de momento sí. De momento sí.
I... ¿Hi ha cap llibre que t'hagi fet riure moltíssim?
Uy, ahora no me acuerdo, pero... Pero sí, hay libros graciosos o anécdotas graciosas que sí, pero mucho, mucho no. A reírme a carcajadas, como en una película, creo que no.
¿No?
Y con un TVO, un cómic, pues tampoco. No, no, un libro, yo no sé. Mm-hmm. No, sonríes, ríes, jajají, pero no, tampoco me he puesto, me he puesto a reír así.
Vale.
No.
¿Y al revés? ¿Qué tal si fet plorar como una magdalena?
Oh, sí, sí, libros de poemas, y, pero no me acuerdo cuál, muchos, muchos. Mm-hmm. Libros de poemas o de literatura o de historia también. De psicología, no sé, un poco de todo, ¿no? Sobre todo historia. Historia sí que me ha puesto muy, muy triste muchas veces, sí. Sobre todo la historia de muchos países.
Vale. Rebeca, sembla aquella pregunta de la vareta màgica.
De la vareta, sí.
Tinc, tinc.
A veure, Federico, imagina't que et donem una vareta màgica.
Ui, sí.
O una goma d'esborrar. Què permet fer desaparèixer un personatge d'un llibre? Tu a quin faries desaparèixer? Un personatge que no t'agradi gens.
Ui.
O deixem fer desaparèixer un llibre sencer.
Si bueno, sí, també. Sí, sí, sí.
Wow, ostres, és una pregunta difícil, però os diré algo. Os diré algo, ¿eh? Yo cogería esta varita, perfecto, ¿vale? Pero no haría desaparecer nada porque lo que hay en los libros y lo que quiero hacer desaparecer, yo quiero aprender de estas cosas, aunque sean malas, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que no me aproximaré es a esas cosas, ¿no? Pero sí que no la haría desaparecer porque es una lección de vida muchas veces. Y no hay que hacerlas desaparecer, las lecciones de vida.
Doncs escolta, aquesta vareta màgica que t'ajudi a això.
Oh,
a tot
sí.
Allò que,
madre mía,
que no t'agradi d'un llibre, que et serveixi de lliçó.
Sí.
És que aquesta vareta és molt màgica.
No, pues, pues encanta, muy bien.
Ens la podem fer venir, ens la podem fer venir bé com vulguem.
Sí,
oi?
Sí. I per acabar, Federico,
vale.
Si fossis un llibre, quin llibre series o quin tipus de llibre t'agradaria ser?
Wow. Ui, no sé. Oh, sí, mira, sí. Uno. Ah, sí, Memorias de Adriano, por ejemplo. Me gustaría, ser, me gustaría ser Adriano.
Ajá. ¿Eh?
Ya está. No sé qué decir más, pero no,
ya está.
No sé cómo explicar ahora de Memorias de Adriano, pero sí, uy, mira, se me ha ocurrido ahora muchísimos también. Me gustaría ser, no sé, me gustaría ser Héctor, me gustaría ser tal, pero así, así entra, es, pues esto, Adriano.
Adriano.
Y meterme en la piel de Marguerite Yourcenar y entonces decir, uy, mira, pues la vida y tal como lo explicaba y tal, pues la vida que vivió y cómo lo hizo todo de bien, pues me hubiera gustado así. Me hubiera gustado ser ese personaje.
Doncs tens una vareta màgica, eh? Per si ho vols.
Sí.
De tant en tant, si t'hi vols convertir, ja ho saps.
Oh, sí, oh, me gustaría.
Bé, doncs, Carme, jo crec que aquest mes podem tornar a constatar que Vilamajor llegeix, oi?
Sí, 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 llegeix coses molt interessants i fa servir la vareta màgica de maneres també molt interessants.
Sí, sí.
Sí.
Moltíssimes gràcies, Federico. No,
gràcies a vosaltres per invitar-me.
Moltes gràcies, Federico, i moltes gràcies, Rebeca.
Gràcies a tu, Carme.
I com us hem dit, ja us hem avançat, aquesta setmana Sant Antoni de Vilamajor acull la segona edició de la Fira Vissana, una fira dedicada a la vida sana i natural. De dijous a diumenge, la Regidoria de Promoció Econòmica ha organitzat tot un seguit de xerrades, tallers, concerts, activitats, paradetes, tot amb un mateix objectiu: donar a conèixer diferents opcions que es poden integrar dins la nostra vida quotidiana per fer un dia més plaent i harmoniós. És a dir, tot d'opcions perquè puguem augmentar el nostre benestar i la nostra salut. Totes aquestes activitats seran gratuïtes i per algunes cal fer inscripció. Per tant, us recomanem que mireu la programació de la fira a la pàgina web de l'Ajuntament o bé directament a la pàgina web de la Fira Vissana. Podeu anar al Google i escriure Fira Vissana, Vilamajor, i us hi porta directe. I des de la biblioteca també ens hem sumat a aquesta proposta i a banda d'acollir unes quantes de les activitats de la fira, també hem ampliat el nostre fons o centre d'interès de creixement personal i hem elaborat una guia de recomanacions. I per explicar-nos una mica què és això d'un centre d'interès de creixement personal, avui ens acompanya l'Anna Bedoya, bibliotecària, actualment directora de la Biblioteca de Vilassar de Dalt, però que molts vilamajorins coneixen prou bé perquè ha estat treballant més de 3 anys a la nostra biblioteca, a la Biblioteca Municipal. I avui li preguntarem que ens expliqui una mica com es va gestar aquest centre d'interès de creixement personal i també li demanarem que ens faci alguna recomanació des de la seva visió de bibliotecària i de lectora. Bona nit, Anna, i benvinguda a Ràdio Vilamajor i a l'Ànima dels Llibres.
Hola, bona nit, gràcies.
Anna, tu ets una de les tres persones que va engegar la Biblioteca Municipal de Sant Antoni de Vilamajor l'any 2013, si no recordo. Ai, si ho dic bé, l'any 2013.
Pot ser.
L'abril, un 27 d'abril. Per tant, podem dir que tu una mica ets l'ànima, una de les ànimes inicials d'aquesta biblioteca, i estem supercontentes de tenir-te aquí.
Gràcies. Bé, jo també estic molt contenta d'estar aquí. Sí que és cert que, bueno, la biblioteca la vam engegar, vam ser tres que vam començar amb el projecte i ho vam fer tot amb moltes ganes i bueno, ara ja farà heu fet els 4 anys
o sí,
quatre anys i mig.
Abril.
Deu fer ja que està la biblioteca i bueno, a poc a poc, entre les que hem estat i les que continueu ara, doncs hem aconseguit una biblioteca aquí a Sant Antoni que, bueno, no té res d'envejar a les altres biblioteques i bueno, hem fet un equip fantàstic entre totes i segur que serà cada cop millor.
I que anirà donant fruits cada cop
Això
més.
Això segur.
Sí. Llavors, per tant, tu també vas ser una de les impulsores gestadores d'aquest centre d'interès de creixement personal. Per començar, expliquem una miqueta què és un centre d'interès en una biblioteca. Ens ho podries explicar
sí.
una mica?
Mira, perquè sapigueu que és un centre d'interès, us explicaré doncs, que és bueno, un lloc físic on es localitza part del fons que té la biblioteca que té una temàtica concreta. Per exemple, poden haver-hi llibres de cuina, de salut o de psicologia, si tots ells engloben una mateixa temàtica, com és en aquest cas el creixement personal. D'acord? Les biblioteques s'organitzen depenent de la temàtica, llavors aquests llibres estarien separats si no fos gràcies a aquest centre d'interès. Però aquí aconseguim tenir-los tots junts i així l'usuari que vol informació sobre aquesta temàtica la té tota junta en un mateix lloc.
D'acord, és a dir que facilita una mica que un usuari que diu ai, m'interessa molt els temes, això, per exemple, en aquest cas, de creixement personal, en comptes d'haver d'anar buscant per la biblioteca, sap que va a un espai físic que tenim i allà trobarà tot el que nosaltres hem considerat que es podien cabir dins aquesta temàtica.
Sí,
és així, no?
Així és. A més, també, com és en el cas d'aquí de Sant Antoni de Vilamajor, tots els llibres s'identifiquen mitjançant bueno, una petita imatge o un picto, com li diem nosaltres. En aquest cas, bueno, aquí és de color verd i és la figura així com d'una noia que bueno, surt de l'arrel del terra, no?, i forma un arbre, que és molt bonic. Llavors, físicament, ja, amb un cop d'ull, la persona pot identificar aquest llibre que forma part d'aquest centre d'interès. I això, a part que és positiu, perquè el localitzes en un lloc concret, després, si el trobes per la biblioteca exposat perquè és novetat o perquè està dins d'una altra exposició documental, pots veure'l i identificar-lo fàcilment.
Molt bé. I què fa que es creï un centre d'interès en una biblioteca i no una altra?
Bueno, el primer que cal fer quan es decideix crear un centre d'interès és conèixer molt bé la població a la que es dona servei, diguéssim, com a biblioteca. Clar, aquí a Sant Antoni no hi ha cap dubte que el creixement personal, la vida sana i natural i l'autoajuda interessa. Per això després parlarem també de la Fira Vissana, no?, que és el segon any que es fa. Si es fa el segon és que el primer va anar bé. Llavors, aquests temes aquí doncs, són importants i llavors, com a bibliotecàries, tenim aquesta obligació de veure què és el que nostres usuaris volen i potenciar-ho. Clar, altres biblioteques, com per exemple Vilassar de Dalt, que és on estic jo, hi ha un projecte de realitzar un centre d'interès de fotografia analògica, ja que des de fa uns quants anys es fa un festival, que és el Festival Revelat, que és el primer festival al món dedicat a la fotografia analògica. Per tant, té sentit, no?, per la nostra població, per el que es passa en el nostre municipi, crear aquest centre d'interès i no pot ser un altre, com pot ser bueno, aquest cas que he vist, que m'ha fet gràcia, que és a Canet de Mar, que tenen un centre d'interès sobre la cultura japonesa.
Fixa't.
Sí, perquè es veu que tenen molta població japonesa des de fa molts anys, llavors, bueno, doncs té sentit crear aquest centre d'interès, no?
D'acord. Per tant, vosaltres d'entrada ja vau veure això, no?, que sí. Sant Antoni hi ha aquesta... Bé, aquesta necessitat o aquest interès, no?, en el creixement i veu dir, vinga, som-hi, fem sí. un centre d'interès de creixement personal.
Sí, ja va néixer així. De fet, ja el projecte d'obertura de la biblioteca ja va sortir directament amb el centre d'interès de creixement personal. Ja va ser un dels objectius d'inici i de continuació de la biblioteca.
És a dir, que realment tant la Fira Vissana com, per exemple, el Casal Sociocultural, que s'hi fan un fotimer de tallers sobre creixement personal, ioga, tai chi, tot això realment surt d'algun lloc, vull dir, no és en va, no? Que coincideixi, no? Una biblioteca que té un centre d'interès de creixement personal, un municipi on es fa una fira de la vida sana i natural, un casal sociocultural on hi ha moltíssimes activitats relacionades amb el tema, és a dir, que alguna cosa hi deu haver, oi?
Sí, sí, això segur.
Molt bé. I què més et volíem preguntar, Anna? Nosaltres, a la biblioteca, hem fet un... amb motiu de la Fira Vissana, justament, hem creat una guia de lectura de creixement personal, per donar una mica la idea de què poden trobar la gent del municipi i de la gent que vingui a la nostra biblioteca, què poden trobar sobre aquest tema. Tenim aquí una guia que podeu venir a la biblioteca, us la donarem. I volíem saber, Anna, amb els teus ulls de bibliotecària entesa, ens podries dir quins d'aquesta guia que hem elaborat, que té diversos temes, hi ha diverses temàtiques que són les que s'inclouen en aquest centre d'interès, des de, no sé, economia social, habitatges saludables, connexió amb la natura, alimentació conscient, tot això. Tu, què t'ha cridat l'atenció d'aquesta guia? O què ens recomanaries? O quins llibres d'aquí a la vostra biblioteca surten molt? No sé, a veure, digue'ns un parell.
Bueno, així mirant la guia, d'entrada, dir-vos que, bueno, quan me la vas enviar a Carme em va agradar molt. És veritat que, bueno, està molt ben feta i amb un cop d'ull pots veure... No? La imatge, sempre ens fixem en la imatge, per molt que ens agradi llegir i que la major llegeixi, ens fixem molt en les imatges, llavors és important, bueno, que així pots veure clarament, identificar el llibre. No? Mirant-la així per sobre, sí que veig uns quants que tenim a la biblioteca de Vilassar de Dalt, ja que també, tot i que no tenia un centre d'interès dedicat al creixement personal, sí que tenim un espai d'autoajuda i també intentem potenciar l'autoajuda, el creixement personal i tots aquests temes que sempre jo crec que ja no només a Vilamajor, no, sinó a tot el món, interessen, no? Et puc destacar el llibre de La màgia de l'orden, que és un llibre amb el que es pot aprendre a organitzar millor la nostra vida, organitzant el nostre espai. Aquest llibre és un llibre molt sol·licitat, suposo que vosaltres també teniu sempre en préstec i amb reserves, perquè agrada molt als usuaris i bueno, m'ha fet gràcia veure'l, no? Després, també sobre... Clar, vosaltres feu diferenciació també de les temàtiques, ja està molt bé, i teniu la de... salut, alimentació conscient, que també hi ha alguns quants que compartim, per exemple el de Crudo, 115 recetes llenes de vida, o el de leches vegetales, zumos i batidos. Jo així com a bibliotecària experta, que m'has dit, no ho sé, però com a lectora us recomano La carne que comemos, el verdadero coste de la ganadería industrial.
Molt també, interessant.
Sí. Com a lectora, com a bibliotecària i com a animalista, doncs aquest llibre m'ha agradat veure'l, també el tenim a la biblioteca i bueno, no me l'he pogut encara llegir, però me l'he fullejat i crec que és un bon començament per endinsar-se en la veritat del que mengem i en quins sacrificis comporta i què podem fer per al consum més responsable. Per tant, bueno, us recomano aquest.
Doncs Anna, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I... fins una propera vegada que ens puguem trobar per aquí o per la biblioteca.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies, Anna. I d'una directora de biblioteca a una altra directora de biblioteca, perquè em sembla que ja tenim a punt la connexió telefònica per parlar amb la Cris Gómez, l'actual directora de la Biblioteca de Sant Antoni de Vilamajor, que ens posarà al dia de l'agenda des de les Terres del Nord. Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? Cris, molt bona nit.
Hola, Gabon, què tal?
Com estem? Com va per Gorliz?
Molt bé, fa una temperatura estupenda. Hem arribat aquí i fa un sol. Molt bé, molt bé. Estem molt bé, la veritat.
Molt bé, molt bé. I escolta, encara que siguis una mica lluny i una mica desconnectada de la biblioteca, Ens expliques una mica les activitats que tenim programades per aquest final de mes?
I tant. A veure si tenim temps i us puc explicar les activitats que tenim a la biblioteca de la segona Fira Vissana. Fem el repàs de les dues últimes activitats que ens queda per acabar el mes d'octubre, oi?
Sí.
I explicar-vos el projecte de música que tenim i que començarem ara novembre i desembre.
Molt bé, doncs comencem per la Fira Vissana, les activitats que acollim a la biblioteca.
I tant. A part d'aquest especial que esteu fent de l'ànima dels llibres de la Fira Vissana, dijous, divendres i dissabte, és a dir, aquest 19, 20 i 21, tenim activitats per adults i per nens tots els dies a la Biblio. Començo per dijous 19, a les 5 de la tarda, la Neus Gasulla, que ja va vindre a la primera Fira Vissana l'any passat, va fer un taller de mandales i aquest any el que ens oferirà serà una activitat per infants a partir de 7 anys que es diu Crea el teu univers. Llavors, els infants que s'apuntin, que cal inscripció prèvia, hauran de portar pedres, pinyes i material del bosc. Aquesta activitat per infants. I després, el mateix dijous, una mica més tard, a les 7, tindrem la xerrada a càrrec de la Valeria Miquieg per seguir una alimentació saludable de forma assequible en el nostre dia a dia. Això el dijous. Divendres tornem a tenir dues activitats, una per peques, que són els contes petitets, els nostres contes petitets habituals, només que el Pep Masnou no els farà, sinó que serà la Marta Arnau que ens oferirà un espectacle que es diu Bona nit i tapa't. És una activitat per a famílies, per a infants de 1 a 3 anys i per la qual també cal inscripció prèvia. I a les 7, un quart de 8, tindrem la xerrada de Descobreix el Feng Shui. Ens parlarà la Marta Puig, qui es farà càrrec d'aquesta xerrada, ens explicarà el Feng Shui com flueix dintre de les nostres llars, dintre de les nostres cases.
Molt bé.
I per últim, el dissabte 21 al matí, nosaltres ja acabem la Fira Vissana amb la xerrada de bioconstrucció, repensant els habitatges, que aquesta xerrada serà a les 11:30 a la sala Polivalent de la biblioteca a càrrec de la Sílvia Marchegiani. No sé si ho he dit bé.
Marchegiani, em sembla que es diu.
Marchegiani.
Sí. Molt bé, que interessant, eh? Tot plegat.
Sí, 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 tot un munt. De fet, la Fira Vissana encara continua dissabte durant tot el dia i diumenge tot el dia a les escoles velles i als diferents espais de Sant Antoni de Vilamajor, però nosaltres dissabte 21 a les 11:30 acabem amb aquesta xerrada. Però l'octubre encara ens deixa dues activitats superinteressants, que són la primera trobada del nou club de lectura de Llegir al Teatre, que tindrem el divendres 27 a les 7 de la tarda. Serà la trobada de presentació d'aquest club i on es repartirà el primer text teatral que es llegirà en el grup. Com que aquest club el portarà la Carme, potser, Carme, ens pots explicar tu una miqueta més quina lectura es repartirà, quina serà la dinàmica d'aquest grup, com funcionarà, tot això?
Sí, molt breument, perquè el que us convidem és a venir a la trobada, però per fer-vos un petit tast, doncs això, es tracta d'un club de lectura que té l'especificitat que els textos que llegirem seran obres de teatre, que això no és gaire habitual, i a més són obres de teatre que s'estan representant en aquella temporada al Teatre Nacional de Catalunya, i tindrem l'opció, després d'haver treballat l'obra, d'anar a veure l'obra de teatre, amb descomptes. I bé, això és superinteressant perquè és un projecte molt novedor. Començarem amb el Perro de l'Hortelano, tot un clàssic, i esperem que... Bé, ja està tenint èxit perquè realment hi ha moltes inscripcions i esperem que realment ens enriquim tots moltíssim.
I tant, i a part, com que no és una activitat que és mensual, no? Que serà cada dos mesos i en algun cas fins i tot una mica més, és molt assequible i serà molt interessant després poder anar a veure aquestes obres al TNC i en algun cas fins i tot parlar amb els actors.
Exacte, sí, sí, sí. I què ens queda més per l'octubre, Cris? Que n'hi ha un altre molt interessant.
El laboratori de lectura, el tercer laboratori que hem engegat aquest any, és una activitat familiar de descoberta i de creació per famílies amb infants de 4 a 9 anys. I aquest últim, que tanca l'any, es diu Avui és un bon dia per canviar el món. i serà un laboratori molt especial perquè intentarem reflexionar sobre aquelles coses que no ens agraden del nostre entorn, allò que volem canviar. També descobrirem pues, moments que l'il·luminen i farem la nostra pròpia revolució poètica amb totes aquelles famílies que s'apuntin al laboratori.
Doncs vinga, revolucionem-nos poèticament i musicalment. Cristina, fer-nos un super breu introducció al projecte que tenim preparat pel novembre.
Doncs vinga, el novembre ens espera. De fet, durarà un mes i mig perquè s'allargarà fins a mitjans de desembre. Serà un projecte per parlar i per sentir la música. Per això li hem anomenat Musicat. Tindrem, sobretot, instants musicals molt breus els dimecres i els divendres, des de les 7 i fins a les 7 i quart, perquè dintre d'un espai de silenci, com són les biblioteques, pugueu escoltar i sentir peces musicals que ens oferiran els alumnes de l'Escola Microsons de Sant Antoni i alguns músics col·laboradors. Això seran tots els dimecres de novembre i els divendres de 7 a 7:15 de la tarda. I així més proper, aquest taller familiar de música intercultural, que realment no me'n recordo quina data tenim, 11 de novembre, pot ser?
11 de novembre, exacte.
Que serà un taller per famílies on a través de contes i de la música es descobrirà aquesta tradició musical de la Índia i del Pakistan. Súper interessant i súper recomanable. Però aquestes només són dos de les activitats que tindrem al llarg de tot el novembre i desembre i que intentarem explicar-vos en el proper programa.
Perfecte. Doncs, Cristina, moltíssimes gràcies. Que
moltíssimes
continuïs
gràcies a
gaudint
vosaltres.
D'aquesta visita per les Terres del Nord i ens veiem a la tornada.
I tant, ens veiem a la tornada. Un petó.
Molt bé. Agur, Cristina.
Agur, que vagi molt bé.
I recordeu que totes les activitats es poden consultar al web de l'Ajuntament o al Facebook de la Biblioteca i també a la Biblioteca Virtual. I ara, si us sembla bé, farem una petita pausa i tornem de seguida per parlar amb la Sandra Romeu.
The journey to
Esteu escoltant L'ànima dels llibres a Ràdio Vilamajor, un programa que emetem en directe cada tercer dilluns de mes i que també podeu escoltar sempre que vulgueu a l'e-box de la Biblioteca SAP. Només cal que escriviu I-B-O-O-X, Biblioteca SAP, i hi anireu a parar. Molt bé, doncs aquest vespre no tenim cap autor de proximitat com solem tenir, però sí que tenim una convidada molt interessant, la Sandra Romeu, que participarà fent una xerrada a la segona Fira Vissana, la Fira de la Vida Sana i Natural, que se celebrarà del 19 al 22 d'octubre aquí a Sant Antoni de Vilamajor. Amb la Sandra parlarem en els propers minuts sobre diversos aspectes relacionats amb la natura que ens poden ajudar a tenir una vida més sana i més natural.
La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse.
Bona nit, Sandra, i benvinguda a l'Ànima dels Llibres.
Bona nit, Carme. Moltes gràcies.
La Sandra Romeu és biòloga i naturalista, veïna de Sant Esteve de Palautordera, és mare, parella, youtuber, abraça arbres, apassionada de la natura, del Montseny, enamorada de les libèl·lules i les fades, afeccionada a la fotografia. Sandra, a tu com t'agrada definir-te?
Bueno, has fet una definició molt bona, no? És a dir, jo la meva carta de presentació, quan ofereixo el meu catàleg de serveis, començo com biòloga, naturalista, emprenedora, però mai em deixo la paraula mare, perquè el fet de ser mare ha estat clau en el desenvolupament personal que m'ha portat fins aquí, no? Que m'ha portat a crear el meu projecte personal, ideat des de la vocació, l'entusiasme i la passió, perquè realment la natura és la meva passió.
Mm-hmm. La Sandra és la creadora del projecte Les Piedimonis Natura, i també del canal de YouTube Busca'm el Bosc. Sandra, fes-nos 5 cèntims d'aquestes dues filletes teves.
Sí, són projectes que he parit amb molt d'amor. Bé, Les Piedimonis Natura és un projecte que vaig engegar l'any 2012 arran d'una profunda crisi personal en la qual vaig decidir trencar amb l'esquema laboral que portava durant anys, no? De fet, he treballat en diferents sectors, medi ambient, educació, l'administració pública, gestió de residus, no? D'alguna manera, sectors relacionats, no? Envers a la cura del medi ambient, però bueno, jo vaig decidir, no, desmarcar-me i crear un projecte que d'alguna manera posés en valor totes aquelles meravelles que ens aporta la natura, no, a la nostra vida, des de la vessant més tangible, o sigui, des de la vessant més científica, més biològica, passant per aquella vessant més holística, no, més completa i més espiritual, que d'alguna manera tots hi connectem i ens hi trobem, no?
Per exemple, dins de Les Piedimonis Natura fas tallers, doncs, des de fem ratafia, uh-huh, fem sabor artesanal, xerrades sobre els bolets, com atreure fauna al jardí, les fades, les libèl·lules, tot això, diguem que s'englobaria dins el teu projecte de Les Piedimonis Natura.
Sí, de fet, els tallers, o sigui, durant aquests últims 5 anys, bàsicament m'he dedicat a fer xerrades divulgatives i algun taller vivencial. El taller estrella és el taller de les energies dels arbres, però també he fet algun taller que versa sobre la mitologia lligada al bosc, o sigui, tot el tema de les fades i flora lligada al món feèric. I també ara fa res vaig tenir durant 2 mesos una exposició de fotografia de libèl·lules, no?, a l'oficina de turisme de Sant Celoni. Bueno, amb l'objectiu, no, d'alguna manera de matar creences, no, de les libèl·lules piquen, sinó donar-li el valor veritable que tenen les libèl·lules, que són, bueno, uns bioindicadors increïbles de la qualitat de les aigües i són insecticides naturals fenomenals, no? A més que són vistosos i preciosos, són uns dels éssers més bonics que per mi, clar, que existeixen.
Molt bé, i el Busca'm el Bosc?
Doncs bé, el Busca'm el Bosc. Dintre de tota aquesta reinvenció personal i aquesta catarsi, no?, que m'ha portat de ser una persona molt, molt mental a passar per ser una persona molt, molt espiritual i ara trobant el punt mig, doncs el meu fill gran va tenir un paper molt important, no? El meu fill gran, que ara farà 13 anys, em deia: mama, és que la gent no mira projectes, la gent mira vídeos. Llavors, aquesta primavera passada vaig decidir tornar-me a reinventar, no? O sigui, quan un està acostumat a viure en un sistema jeràrquic, sense cap experiència professional a nivell empresarial i amb una segona maternitat de pel mig, perquè clar, també tinc una altra de 4 anys, doncs, bueno, és complicat, no? Llavors, vaig anar un dia al bosc a passejar i vaig pensar, bueno, Sandra, tu on ets feliç? On et trobes bé? On et troben sempre? Et troben al bosc, no? El bosc és el lloc on realment em sento més autèntica. I llavors, bé, el títol realment és del meu home, o sigui, ell va ser qui va dir, Sandra, busca'm el bosc, no? I la idea, qui va posar la llavor, va ser l'Arnau, no? El meu fill gran. I ara, doncs, bueno, tinc un canal amb unes 6.700 visualitzacions ja, uns 70 i algo de vídeos. Estimats subscriptors, moltíssimes gràcies per veure els meus vídeos tots. Des d'aquí us envio una salutació a tots. I molt engrescada, perquè per mi és supercreatiu. De fet...
Són vídeos molt curtets, però superinteressants, sí, sobre temes molt diferents, des de les plantes remeieres, les estacions, el bosc en general, les flors, la platja, no? Per què no collir petxines, les sirenes... N'hi ha més molt ràpids de veure, molt interessants, amb una informació molt, molt interessant.
Gràcies. Jo m'ho passo molt bé fent-los.
Es nota, es nota. I escolta'm, ara que estem aquí amb la Fira Vissana a punt... Hem de dir que tu presentaràs una de les xerrades d'aquesta fira amb una demostració inclosa. Serà la xerrada Plantes màgiques i medicinals i una demostració de com fer el teu propi alcohol de romaní. Llavors, nosaltres et volem demanar només que ens posis una mica la mel a la boca, perquè el que volem és que la gent vingui a la teva xerrada. Però fes-nos una mica de... Posa'ns això, el carmelet a la boca... perquè tinguem ganes de venir.
Bueno, primer, tornar a agrair a l'organització, a la Cristina Chardi, el fet que m'hagi tornat a convidar una vegada, una altra vegada, no? a la segona edició. I enguany el que faré serà una petita xerrada sobre les plantes màgiques. Les plantes màgiques són plantes que de forma tradicional, no?, se li han conferit tota una sèrie de propietats que d'alguna manera fan que s'emprin amb rituals de màgia o rituals de bruixeria. De forma genèrica, solen ser plantes aromàtiques i medicinals que han tingut un copsat, no?, a nivell cultural als diferents pobles. I bueno, parlaré de plantes de tradició mediterrània, d'altres no tant, però bé, són plantes que les tenim totes a l'abast. Llavors, per complimentar una miqueta la xerrada, faré una petita demo. L'any passat ja vaig fer el tema de l'ungüent de plantatge per picades de mosquit i ortigades... I bé, com que bueno, espero força afluència, faré una demo jo, és a dir, faré una demostració de com es fabrica un remei com pot ser l'alcohol de romaní, que és l'alcohol vitaminado que feien servir les nostres àvies tota la vida. No sé si us sona l'alcohol vitaminado.
A mi em sona l'alcohol de romaní, més que el vitaminado,
doncs,
però...
És bàsicament això, que ens ajuda amb dolors reumàtics i de més.
I això serà aquest dissabte, dia 21, a 6:15, al Casal Sociocultural Escoles Velles.
Correcte.
I un altre dels tallers que tu fas, i que és el que ens interessa molt, molt parlar ara, és un taller vivencial de bany de bosc, conegut també com a Shinrin Yoku. A veure, amb aquest nom tan estrany... Explica'ns què és això del Shinrin-yoku o dels banys de bosc.
Bé, intentaré sintetitzar. Shinrin-yoku és un terme japonès que traduït és això, és banys de bosc. Llavors, què és això? És un terme japonès que va néixer fa 30 anys gràcies al doctor Quigley. Fa 30 anys els japonesos van crear una branca dintre del seu sistema sanitari que es diu medicina forestal. I llavors van descobrir que... passejant diverses vegades al mes per boscos madurs, les persones afectades de depressió, estrès, bueno, tot tipus de malalties derivades de l'estil de vida, presentaven millores. És a dir, la natura els oferia una sèrie de beneficis físics, psicològics, mentals, que els ajudaven. I ells van agafar aquesta especialització. Això s'ha comprovat científicament. De fet, s'ha constatat que passejar per aquest tipus de boscos fa que augmentin en sang el nombre d'unes cèl·lules que es diuen natural killers, és un tipus de glòbul blanc, de leucòcit, que el que fa és eliminar virus i eliminar també cèl·lules tumorals.
Perquè, escolta, jo crec que tots, o gairebé tothom, estaria d'acord a dir que passejar per la natura ens fa bé. No? O sigui, senzillament, així com a cosa genèrica. Però ja ho estaves començant a explicar, però digue'ns una mica científicament què passa perquè ara això s'hagi convertit fins i tot en una branca de la medicina.
Bé, aquests boscos madurs el que tenen és una biodiversitat molt important. Llavors, què succeeix? Que en l'aire d'aquests boscos hi ha tota una sèrie de substàncies, de pinens, d'olis essencials, podríem dir, que inhalats influeixen directament a la sang.
Són aquests sang. Anomenats fitoncides?
Ah, exacte, correcte. Aquesta seria la paraula tècnica, el tecnicisme. Fitoncides.
Val. És a dir, que inspirar aquests fitoncides provoca tota una sèrie de millores en l'organisme.
Sí, no només és inspirar aquestes substàncies tan beneficioses per la salut, sinó també és el fet de com baixa la nostra ansietat quan estem en contacte, en comunió amb el bosc i la natura. O sigui, això d'alguna manera, totes ho hem experimentat, no? El fet de passejar per un bosc en silenci i ens canvia la vibra automàticament. Jo us puc assegurar que a mi els arbres m'han curat a molts nivells, no? I que ha estat justament per entrar d'una forma continuada en comunió amb aquests éssers.
I qualsevol bosc val per fer Shinrin Yoku? O això que deies, alguna cosa deies de boscos madurs... Ha de ser un tipus de bosc especial? Que...
Bé, a mi m'agradaria puntualitzar dos temes. Jo que tinc la gran sort de viure a l'entorn en el que he visc, no? O sigui, a peus del Montseny, Reserva de la Biosfera, i estic profundament agraïda de tenir el bosc tan a prop. Clar, per mi ja és terapèutic, és a dir, jo ja sé on he d'anar, del meu bosc proper de casa i on practico. I per mi qualsevol bosc em val perquè estic molt avessada a entrar-hi en comunió. Però sí que és cert que ara s'està creant, i de fet a Sant Hilari va sortir una notícia la setmana passada, a Sant Hilari de Sacalm, s'està intentant crear una xarxa de boscos terapèutics. Aquests boscos terapèutics serien el que se'n diuen boscos madurs o boscos vells.
Què és un bosc madur?
Que són boscos que entre 50 i 100 anys no han tingut cap tipus de tala, no han tingut cap tipus d'incidència humana. Vale? Bosc vell és d'aquells boscos que tenen exemplars de 200 i 300 anys, i d'aquests en queden molt pocs a Europa, per no dir que pràcticament res. Però sí que tenim boscos madurs al nostre territori. Llavors, en Jaume Hidalgo és un enginyer que el que ha estat fent és dedicant-se als últims anys des de la seva associació, Associació Selvans, ara li estic fent aquí la publi, però bueno, tot el tema d'Acció Natura, el seu projecte personal i de més, i s'ha dedicat a censar-los i a identificar-los juntament amb el CREAV i amb d'altres entitats, i el que s'està intentant és, d'alguna manera, protegir aquest patrimoni i fer-ne un ús respectuós, com podria ser, no?, el fet de fer-los boscos terapèutics.
Perquè entenc que aquests boscos madurs que tenen tanta biodiversitat i això emeten més d'aquests fitoncides?
Aquests boscos madurs no només tenen biodiversitat, sinó que també tenen molta fusta, o sigui, arbres morts, vale? I arbres peus, o sigui, rodals, d'una mida considerable. Llavors, és tot el conjunt.
Tot el conjunt.
I el fet de que durant 50, 100 anys no han tingut cap tipus d'explotació. O sigui, no hi ha hagut una successió vegetal, no, sinó que ha assolit com una, entre cometes, certa estabilitat. Ah, no?
Una maduresa, realment, no? Una maduresa. Molt bé. I una altra pregunta que em ve al cap. Què diferenciaria una passejada normal i corrent pel bosc? Ai, mira, me'n vaig a passejar. Del que es podria dir realment, he fet un bany de bosc. Què diferencia una cosa amb l'altra?
Bé, si realment busqueu a la web, a Google, trobareu hi ha alguns professionals que s'hi dediquen a fer aquest tipus de tallers i bé, sempre hi ha una actitud, entrar al bosc amb una actitud de silenci, una actitud de respecte, i és caminar amb aquesta actitud, amb silenci, amb respecte. Al Japó, per exemple, hi ha un protocol concret, determinat, aquí suposo que també s'acabarà establint d'alguna manera, si s'estableix aquesta xarxa de boscos terapèutics, i ells fins i tot arriben a fer meditació i fan la cerimònia del té.
Dins
Canadà,
d'aquest ritual, exacte, dins d'aquest protocol
dins,
del bany de bosc.
D'aquesta experiència. Sempre és una experiència sensorial. És a dir, per què calen en silenci? Per ensumar les olors, per tocar les diferents textures. És que només que us enfileu aquí a la Serra Llarga és que trobareu una quantitat de molses tan diferents que només mirant això ja us ho podeu estar amarant de bosc, només fent això aquí mateix a dues passes. No? Mm-hmm. O sigui, és un tema bàsicament sensorial. Però clar, per entrar amb això, per poder ensumar, escoltar, veure o prendre el té, no? Perquè també volen que sigui partícip el sentit del gust, has d'anar totalment obert i relaxat i amb silenci, no? Per poder percebre-ho i callar la ment.
En un dels llibres que recomanem a la guia, aquesta que us comentàvem, hi ha un llibre que es diu Natura i espiritualitat a Catalunya, 10 converses, 10 passejades i 10 consells per viure la natura en plenitud, de Josep Gordi, i m'ha cridat l'atenció aquests 10 consells per viure la natura. Hi ha 10 paraules que potser serien una mica aquesta actitud que tu dius. Ell parla de silenci, solitud, humilitat, contemplació i meditació, estacionalitat, atenció conscient, durada, joia i els sentits. Així sí, molt resumit,
sí.
Podríem dir que aquesta actitud és la que ens diferenciaria del anar, anem a passejar.
Clar, a veure, sempre hi ha, som molt diversos tots i hi ha... Són molt diversos i, bueno, no? Hi ha els que els agrada l'adrenalina i el turisme així fort i hi ha els que ens agraden papallones i silenci, no? Per tant, per a gustos los colores, però si el Shinrin Yoku estaria més encabit a un tema d'espai intern, no? Connectant amb l'entorn, però amb aquesta actitud sobretot de respecte. Mm.
També aquest nou concepte que... pot ser nou o pot ser molt antic, no? El contacte amb la natura també ens deu aportar un autoconeixement, no? Perquè sovint tenim la sensació que som coses diferents de la natura quan som mamífers part de la natura, no? Llavors, suposo que estar en contacte amb la natura, en el fons, ens ensenya qui som, com som, i a no voler ser una cosa que no som, potser?
La natura és la veritable mestra. El que passa és que estem vivint en una època en la que estem totalment desconnectats de la natura. Fins i tot hi ha biofòbia. És a dir, els meus fills han conviscut amb la natura des de sempre i he tingut la sort de poder-los mostrar des del bitxo més lleig fins al fang més fang, però ara vivim en un moment en el que el món digital ens està allunyant d'aquesta veritable realitat. Per això hi ha aquesta urgència de conservar tota aquesta riquesa, aquest patrimoni natural, perquè en formem part, no? I, de fet, molts dels vídeos que tinc a YouTube versen sobre això, sobre conservem els medis, conservem l'entorn, siguem respectuosos, més que res, per les generacions futures. Ara hi ha una exposició al CCCB, molt interessant, sobre com serà el planeta, no? Dintre d'uns anys, us la recomano, perquè, bueno, hem de prendre consciència del que estem fent amb l'entorn. Quan entrem en comunió amb la natura, rebem beneficis a molts nivells. Jo us ho puc ben assegurar, perquè gràcies a això, segurament, haver connectat amb els arbres i abraçar-me i passar-me tantes hores, segurament avui estic amb vosaltres compartint aquesta estona tan meravellosa. No?
Que bé. També tenim un altre llibre a la biblioteca, molt interessant, que es diu Conéctate con la naturaleza, terapia hortícola i baños de bosque, que diu una mica això, no? Que el contacte amb la natura és una necessitat i que biològicament estem programats per estar en contacte profund amb la terra, l'aigua, els animals, els arbres, no? I a vegades potser ens en oblidem.
Totalment d'acord.
Sandra, hi ha una frase molt bonica que m'ha encantat d'un dels teus vídeos, justament del Shinrin Yoku, en què dius... Al bosc no hi ha wifi, però hi ha una connexió molt millor. M'encanta.
Gràcies.
Quina és aquesta connexió, Sandra?
Interna, externa, amb la vida, amb la divinitat, amb la pau, amb l'alegria. És un recer d'amor, de meravella, de joia.
He llegit també aquests dies, informant-me una mica, que en alguns àmbits de la sanitat es parla ja d'un problema nou que tenen tipificat com a dèficit de natura, que té realment, o sigui, ja vinculen la falta de natura amb determinats símptomes.
Això és gros, no? Vaig tenir la sort d'anar a un congrés el 2014 que ja parlaven d'això, ja relacionaven la salut amb els espais naturals, justament perquè s'havia detectat en infants.
I jo et volia preguntar, creus que moltes persones que ocupen llocs importants en la societat, per exemple en l'àmbit polític o empresarial, pot ser que tinguin aquest dèficit de natura? O dit d'altra manera...
respondre aquesta pregunta.
Dit d'altra manera, creus que ajudaria que les persones que realment estan al capdavant, és igual, d'una empresa, d'una família, d'un país, d'un col·lectiu, tinguéssim més contacte amb la natura? Això ens ajudaria a fer un món millor, entendre's més els uns amb els altres?
Més contacte amb la natura, més consciència de què formem part d'ella. Uh-huh. És a dir, quan estiguem bé amb nosaltres mateixos estarem bé amb el món, i això rau directament amb la consciència de què formem part d'un tot, no?
Doncs moltíssimes gràcies, Sandra. Ens ha encantat que ens expliquis coses tan interessants. I us recordem, el projecte L'Espiadimonis Natura el podeu trobar a la pàgina web espiadimonisnatura.com. Recordeu també que podeu buscar al YouTube Busca'm el bosc i trobareu a la Sandra al mig del bosc. I ens quedem amb aquesta frase, Sandra. Al bosc no hi ha wifi, però hi ha una connexió molt millor.
Moltes gràcies, Carme, per haver-me donat l'oportunitat de formar part d'aquest espai de l'Animals Lliures.
Gràcies a tu. I per posar punt final al programa d'avui, la nostra col·laboradora especial d'avui, la Maria Rosa Flores, ens explicarà un relat per abans d'anar a dormir amb dos ingredients que també crec que ens poden ajudar a fer una vida millor: l'humor i l'amistat. Un relat de Victoria Bermejo i Miguel Gallardo, extret del llibre Contes per explicar en un minut i mig. La formiga i l'elefant.
Hi ha amics de molts tipus, però avui us parlaré d'una amistat especial, la que tenien una formiga i un elefant. Elefes, l'elefant, era simpaticot, amable i una mica maldestre. Miga, la formiga, era treballadora, ràpida i picardiosa. Es van conèixer en una piscina del zoo i allà va iniciar-se els despropòsits. La Miga estava a punt de banyar-se i, de sobte, l'elefes es va llançar a la piscina i, com que pesava una tona, la va buidar tota. La Miga es va girar cap a ell i va dir: «T'has passat una mica!» Però l'elefes li va demanar perdó. «Ho he fet sense adonar-me'n, perdona'm. Mira, perquè vegis que vull ser amic teu, et convido al cinema.» «D'acord», va dir l'amiga, «i anirem amb el meu cotxe. Et passo a buscar a les 6 en punt.» A les 6, l'amiga era a la porta del zoo, tota empoleinada i guapa, amb el seu cotxe de 4 places, net i relluent. L'elefes va arribar movent la trompa. Va obrir la portella i, quan va entrar, el cotxe no va aguantar el pes de l'elefant i li van caure les 4 rodes de cop. L'amiga, desesperada, va cridar: «El meu cotxe nou! Què faré ara?» L'elefes li va dir que no es preocupés, que ja li'n compraria un de nou i que millor que hi anessin a peu al cinema. L'elefes va decidir que, perquè la seva amiga no s'enfadés, la convidaria a un gelat. Va demanar-ne 2 de 4 boles, amb tanta mala sort que, en el moment d'aspirar el gelat amb la trompa, es va menjar el seu i el de la seva amiga. L'amiga ja no podia més i li va dir: «Saps què? Me'n vaig sol al cinema. Quan estic amb tu sempre hi surto perdent.» Al cinema feien Ants, una pel·lícula sobre formigues, i l'amiga, molt contenta, va seure al filera número 10, que era la seva preferida, i es va disposar a observar què feien les de la seva espècie. Acabava de començar la pel·lícula i, de sobte, la pantalla es va tornar negra. Una massa gegant s'havia assegut davant seu. No s'ho podia creure. Era l'elefes que li tapava tota la pantalla. Llavors, l'amiga, realment enfadada, va canviar de seient i va anar a seure a la filera del davant de l'elefes. Es va seure justament al seu davant. Es va girar cap a ell i li va dir: «Oi que molesta?» I d'aquesta manera, mentre la formiga es creia que un animal de la seva espècie podia tapar un elefant, i l'elefant es moria de riure perquè ho continuava veient tot sense cap mena de dificultat, van recuperar la seva amistat a còpia de passeig, converses, i van oblidar-se de tot els que no podien compartir: cotxes, piscines, gelats. I és que l'amistat, el que compta, és allò que ens uneix i no que ens separa. O no?
Fins aquí aquesta edició especial Fira Vissana de l'Ànima dels Llibres d'avui. Gràcies a tots els que l'heu fet possible. En Federico, l'Anna, la Rebeca, la Cris, la Sandra, la Maria Rosa i en Jordi. I a tots vosaltres per escoltar-nos. Ens tornem a trobar el 20 de novembre. I recordeu que la vida amb ràdio i llibres sempre és millor.